Aquí comença Onda Libre. Bon dia a totes. En aquest 15 de febrer de 2009 comença una setmana més aquest el vostre programa Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Com ja sabeu, aquest programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de 2 i té una remissió, és a dir, es repeteix però ja no en directe, els dimarts a partir de 2 quarts de 2. Vies de contacte amb el programa. Doncs la primera, bueno, no mai les diem en ordre. O sigui que avui començarem pel número de telèfon, per trucar en directe a l'estudi i dir la vostra. El número és el 93-317-73-66, 93-317-73-66, que anirem repartint al llarg del programa. Altres vies de contacte, al mail ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. I també ens podeu deixar els vostres comentaris al blog del programa www.espaialliberat.blogspot.com, on no només hi podreu, el que he dit, deixar els vostres comentaris per comentar-nos el que més us hagi cridat l'atenció del programa o d'un programa en concret. I per què dic això d'un programa en concret? Doncs perquè més o menys puntualment anem penjant els diferents programes al blog. Allà, doncs, podreu no només consultar programes antics o el programa d'aquesta setmana, sinó descarregar-vos al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu. Vinga, tornem a donar el nom del blog, www.espaialliberat.blogspot.com. Allò és el blog del programa on podreu deixar comentaris i descarregar-vos programes antics al vostre ordinador. I l'última coseta és que aquesta ràdio, aquesta, la vostra ràdio, s'escolta al 91.4 de la FM de Barcelona. Arriba a tota l'àrea metropolitana. Però per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de Barcelona, pel motiu que sigui, perquè us agafa tot just fora o perquè us n'heu anat a un altre lloc i voleu seguir escoltant aquesta ràdio, doncs no teniu més que consultar a la plana web de la ràdio www.contrabanda.org la emissió online, l'emissió per internet d'Avias Planetari, evidentment. I no només podreu escoltar la ràdio per internet, sinó també els altres programes que tenen penjats els seus podcasts, és a dir, els seus programes per internet. O sigui, que si no només us agrada aquest programa, sinó que us agraden uns altres o voleu conèixer uns altres programes d'aquesta a la vostra ràdio, doncs no teniu més que consultar la plana web www.contrabanda.org i allà els podreu no només saber de què van, sinó escoltar-los també. Bé, doncs anem amb una pauseta musical i explicarem els continguts del programa. Calentem motors aquí a Onda Libre.
De Carme!
Work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing side to side. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it. And if you get it.
Bé, doncs hem començat el programa bastant animats, amb bastanta canya, bastanta força, i això està molt bé per un diumenge pel dematí. I anem a dir una mica de què anirà el programa d'avui. Tot el programa el dedicarem a un tema, a un monogràfic, quan no tenim entrevista o convidats... avui tenim convidats, perdó. Sobre un altre tema que no tinguem convidats, doncs avui li dedicarem un monogràfic. Jo l'he titulat així, Art i Revolució. I comptarem amb l'ajuda d'una llicenciada en Història de l'Art i molt bona amiga nostra, que es diu Marina Amigo. Molt bon dia, Marina.
Bon dia a tothom.
Vale. Veig que això del tema radiofònic, que primeres vegades i tal... Bueno.
Home, és la primera vegada, estic una mica micro davant, però bueno, anem a parlar d'això que ha dit el José Luis i comencem amb el tema. Quan vulguis, fes-me la introducció.
Bueno, vale, està bé. Doncs això, però tu tranquil·la, que això no és com ràdio ni... això no és una ràdio burgesa.
Home, a més això... Vull dir, parlar per la ràdio no és tampoc lo meu, però bueno, tractarem de fer-ho lo més bé possible.
Bé, doncs això, la nostra companya és historiadora de l'art, s'ha especialitzat en art contemporani, sobretot les primeres vanguardies del segle XX, tot el tema d'expressionisme, cubisme, futurisme, I quan li van comentar això, que volíem fer un programa que tractés de art i revolució, és a dir, els intents de construcció d'un nou art en el context de les revolucions polítiques de signe marxista que es van donar en el segle XX, doncs va dir, bueno, no és la meva especialitat, però vinc aquí i us dono un cop de mà, i això li agraïm molt. Doncs les quatre corrents que voldrem tractar, que ens ajudarà aquí la companya Marina, són constructivisme, no?
Això mateix.
Constructivisme, quina era la segona, tercera i quarta?
El proletcult, el realisme socialista, uh-huh. I per últim el Brecht amb el seu teatre èpic. Farem una descripció de cada un d'ells i, bueno, ara ho sentireu.
Ara ho sentireu. Bé, doncs això. Però abans de tot farem una mena d'introducció un pèl més teòrica. Bueno, tot el programa serà bastant teòric, no cal negar-ho. Tot i que farem referència a aspectes iconogràfics i de descripció formal de quadres i de les característiques formals de l'art socialista o l'intent de construcció d'un nou art proletari, doncs abans volem fer una introducció parlant de quina va ser la recepció teòrica dins del marxisme, com un cos teòric que volia fer una teoria de la praxis, respecte a les concepcions sobre l'art i l'estètica.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. A river, come rain or come shine. I guess when you met.
Bé, doncs demanarem això, una mica de paciència a la nostra convidada d'avui, que fem aquesta breu introducció d'uns 10-15 minutets sobre la recepció de l'art o el desenvolupament de les idees i les teories sobre art i estètica en el pensament marxista. Marx i Engels no van proposar cap teoria estètica general ni emprengueren estudis sistemàtics sobre l'art i la literatura. Els pocs escrits, o quasi podríem dir dictats, de Marx sobre el tema han donat lloc a més controvèrsies que realment a una mena d'interpretació d'un cànon interpretatiu per part del marxisme que fos per ell mateix fiable. En un passatge dels Grundrisse, és a dir, aquells treballs sobre crítica de l'economia política, que és un treball preparatori de la magna obra de Marx, que és el Capital, que és citat amb bastanta freqüència a l'hora d'abordar aquest tema, en el tema del marc del pensament marxista, en Marx observa que, i obrim cometes perquè estem fent una cita textual, és bien sabido que algunas épocas doradas del arte son completamente desproporcionadas con respecto al desarrollo general de la sociedad y, por tanto, con respecto a la base material. I prossegueix dient que en el cas de l'art grec, si bé està vinculat a formes específiques de desenvolupament social, continua siguent per nosaltres, en determinats aspectes, una mena de norma ideal inassolible. I exerceix un, i hi diu així textualment, un encanto eterno. Home, així d'entrada, el que ens pot donar, el que ens pot més sobtar d'una concepció així dins del marxisme, que es basa més en uns conceptes més teleològics de desenvolupament lineal dels diferents estadis del que va escriure a la dècada de 1890. Per explicar una mica més això, evidentment, dins del marxisme es parla que teòricament hi ha una relació entre la infraestructura, que és la vida, de la base material de la vida, i la superestructura, que és com, diguem, la gent entén aquesta realitat, la realitat material, no? Les expressions, tant en lo social, com en lo jurídic, com en lo artístic. I, per tant, es podia dir que el desenvolupament del marxisme que va fer Engels, que és el seu camarada d'armes teòriques, estableix que l'art és una mena de desenvolupament específic de les relacions entre infraestructura i superestructura.
Whoa.
treating you. You haven't changed a bit. Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met.
Per altra banda, hi ha una en una crítica a la concepció de Stirner, Stirner, per tots aquells companys que ens estiguin escoltant, que la seva inspiració sigui anarquista, crec que els hi sonarà el tema aquest del senyor Stirner. Bé, la concepció de Stirner de l'individu único en relació amb el lloc que l'artista ocupa a la societat, Marx sosté que la concentració exclusiva del talent artístic en individus únics, tal com sosté l'Stirner, i la consegüent supressió d'aquestes dots en la massa és una conseqüència de la divisió del treball. En una societat comunista no hi haurà pintors, sinó, a lo màxim, homes que, entre d'altres coses, s'ocuparan també de pintar. És a dir, està fent una crítica a Stirner dient que el seu concepte d'individu únic és fruit de l'especialització capitalista, de la necessària divisió entre el treball manual i l'intel·lectual. És a dir, com sempre, l'anarquisme fent aquestes aportacions petitburgeses a la crítica del capitalisme. Diu, continuem. A aquest respecte es qüestiona l'existència mateixa de l'art com una activitat especialitzada en termes que deriven de la concepció general de Marx sobre la importància de superar la divisió del treball. La seva concepció, la concepció marxista més important, més citada, la més completa respecte a intentar superar l'elitisme que comporta ja com una càrrega acceptiva més, com una càrrega de significat més del pintor com quelcom separat de la societat i com un geni, com un producte que no és classificable i no es pot dir d'aquesta societat, sinó, bueno, un geni intemporal. Bé, doncs el marxisme, Marx creia que, i això és una cita de la ideologia alemana, de la seva obra La ideologia alemanya, diu, en la societat comunista, on cada individu no té acotat un cercle exclusiu d'activitats, sinó que pot desenvolupar les seves actituds en la branca que millor li sembli, la societat s'encarrega de regular la producció general, amb la qual fa que sigui possible que jo pugui dedicar-me avui a això i demà a allò altre, que pugui pel dematí anar a caçar, per la tarda anar a pescar i per la nit, és que estem traduint del castellà, apacentar el ganado, que deu ser alguna cosa com donar de menjar al ramat, no? I diu, i després de menjar, si em plau, dedicar-me a criticar sense necessitat de ser exclusivament caçador, pescador, pastor o crític, segons els casos. Aquesta idea és tal vegada una mica especulativa, no? Diguem, ratllant en la manipulació respecte a una mena d'utopisme que podria ser la societat ideal futura, inaprensible, per tant, no es pot portar a una situació que es pugui donar ara mateix, en un moment de transició, diguem, entre capitalisme i socialisme, i en el seu sentit literal està bastant deslligada de la realitat en relació a qualsevol societat complexa i tecnològicament desenvolupada com són les nostres, les actuals, les postindustrials, especialment respecte a la creació artística. Però bé, si diem que aquesta concepció marxista està una mica allunyada dels condicionants actuals que es poden donar en una societat postindustrial, sí que és important per la concepció de la naturalesa dels éssers humans que recorre als primers treballs de Marx, en particular, no? aquest punt de vista de la naturalesa humana com una naturalesa poc desenvolupada en el capitalisme i que en el comunisme aconseguirà les seves quotes màximes de llibertat, incloent-hi, evidentment, la producció artística. És a dir, que no existeix l'home pintor, sinó que existeix l'home pintor, l'home escriptor, l'home productor, etcètera, etcètera. I que en el capitalisme està alienat i només pot ser una cosa: o pintor, o caçador, o productor, o escriptor. Bé, per resumir i per acabar, des d'aquest punt de vista, que hem expressat ara mateix d'en Marx, l'art, com el llenguatge, es considera una capacitat humana universal i privativa. I és així com Gramsci va observar que tots els éssers humans són intel·lectuals, encara que només d'alguns d'ells puguin exercir la funció social d'intel·lectuals. També podria dir-se que tots ells són artistes.
Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more.
Bé, doncs, ja hem fet aquesta lectura. Evidentment, ja segueix explicant, perquè això ens en basem en un text que és del Diccionari del Pensament Marxista, segueix explicant els diferents desenvolupaments que es donen dins del pensament marxista des dels anys 30 fins endavant, fins als 70, parlant, doncs, això de creant una mena de sociologia de l'art marxista que arriba fins a un dels representants, per nosaltres, més insignes de la crítica de l'art. Per això s'està escoltat, eh? Que són l'Adorno i el Marcuse, per exemple, de l'Escola de Frankfurt. El cert és que el tema de l'art ha sigut controvertit i no un dels elements més desenvolupats dins del pensament marxista per aquesta càrrega que es creia que té, o que es creu, jo crec que encara que té, d'elitisme, de ser una qüestió més de petit burgesia, i que portar-ho a l'àmbit de lo polític, que no deixa de ser més una teoria més desenvolupada en lo polític, el marxisme, és d'alguna manera ideologitzar, empobrir, fer finalista i utilitarista l'art, quan en si, segons la concepció tradicional, l'art no pot ser més que reduïble a l'art mateix. Bé, jo no sé què li haurà semblat tot això a la nostra convidada, si està d'acord, no està d'acord, perquè la nostra convidada no és marxista, això s'ha de dir d'entrada.
Bueno, això des del...
Per tant, pots criticar-ho, si vols.
No tinc res a dir, però bueno, això no té res a veure amb el que jo vull parlar, i aquesta concepció, doncs, és un nou punt de vista que, bueno, pensaré sobre ell perquè no ho havia vist així. De fet, a la universitat no ho contemplem amb aquestes mires.
Ja, és que la universitat... Sí, és un altre tema. El tema dels currículums i dels currículums i continguts i les programacions, diguem així, que tenen a la universitat, de lo que s'ha d'ensenyar i no, és... Bueno,
no se li dona cap contingut, si no polític, almenys de consciència social. Mm. És a l'art, amb tota l'extensió de la paraula, però precisament no és amb tota l'extensió de la paraula, perquè aquest aspecte polític, social, d'involucració amb el poble no es té en compte. No és... Potser seria una bona matèria per posar a banda d'un estudi de l'art, contemplar-ho com unes persones que van seguir una corrent i que van voler fer una altra manera de fer art, no? Encara que fessin la seva expressió artística, però amb una intenció social de portar a la societat un nou punt de vista més constructiu i per fer més persones.
Mm-hmm. Jo vinc més de història, i allà, per exemple, no hi ha ni una sola assignatura, em refereixo, ni un sol crèdit destinat a una història del moviment obrer. És a dir, no existeix. Existeix la història a nivell dels estats.
Ah, o sigui, a la carrera d'història no n'hi ha això? No hi ha.
S'han demanat, jo sé de companys que van fer peticions formals, redactades, fins i tot amb una programació feta respecte a el que podia ser una assignatura de moviment obrer. No? Vull dir, una cosa bastant necessària per lo que té que es pot explicar, o sigui, és transversal, no? Recorre des del segle XIX amb la revolució industrial fins a l'època actual. Tranquil·lament, si no, ho podem remuntar fins i tot abans, no? Perquè parlar de moviment obrer, es pot parlar de classe treballadora en general, al llarg de la història, però bueno, bé, moviment obrer no existeix. La concepció de la història, com la concepció, jo crec que en part de l'art, és una concepció més de les èlits, és més historicista, en el sentit de que l'art l'han fet les classes dominants. i la història també l'han fet les classes dominants arran de l'estat, a partir o transcendint l'estat.
Home, de fet aquesta és la visió que tenim fins ara, però que s'ha de canviar. S'ha de canviar perquè molta gent que ha sigut artista precisament no ha estat en una posició social d'èlite. Ara, que ara en aquest moment, bueno, en aquest moment i sempre, les seves obres sempre hagin sigut, han estat en mans de gent poderosa, això sí que ha sigut un fet. Però molts d'ells, vull dir, és quasi...
Van viure la pobresa, vols
dir? Mític, sí. Sí. I amb la ignorància de precisament d'aquestes gens dominants en el seu moment que ells estaven fent la seva tasca, no?
Bé, doncs, si et sembla, hem fet aquesta introducció, una mena de marc teòric del que va pensar el pare fundador del marxisme respecte a l'art, que bueno, ja hem dit que no és un punt de vista acabat ni desenvolupat, sinó són uns dictats, una mena de 4 o 5 frases, que evidentment sí que després va haver-hi tot un desenvolupament teòric per part del marxisme, però que l'important d'aquest programa d'avui és començar a parlar de quins intents de construcció d'un nou art revolucionari es van donar en la història de l'art i parlar d'aquests 4 estils. Si et sembla, anem a fer una pauseta musical perquè la gent pugui acabar de prendre's el cafè i continuem a Onda Libre. Doncs això, pauseta i continuem amb el programa.
Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de la FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al telèfon 93 317 7366. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Like a star, my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when I heard a good man came singing songs of love. Then when I heard a good man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man come singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man come singing songs of love. Hadi gel, 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 hadi gel
Kiss may cloud my memory. Another arms may hold a thrill, but don't do nothing till you hear it from me. And you never will.
Bé, doncs som-hi, comencem amb el primer. Tornem un altre cop a Onda Libre, 91.4 de la FM, quan són les 12:34 minutets i comencem amb el primer... Amb el primer estil, diguem-ho així... no, diguem-ho així, amb el primer estil que es va intentar fer de... Bueno, primer, realment, en un sentit cronològic, va ser el Prolet Cool, però parlarem d'un intent més digne, com si diguéssim, més impulsat directament pel poder revolucionari establert després de la revolució d'octubre del 17, que va ser el constructivisme lligat a l'Escola d'Arts i Oficis, fundada per Lunacharsky, que va ser el primer comissari per l'educació i les arts i la instrucció pública. Em sembla que tenia un nom així una mica llarg. En realitat, el constructivisme com a teoria, com a teoria estètica i teoria de l'art, ja havia començat abans del 17 i exactament el 14, és a dir, en l'època dels Sars. Ja es donava aquesta teoria, però després es va poder plasmar institucionalment, va ser estimulada pel nou poder soviètic, com un referent teòric per la construcció d'un nou art proletari lligat a aquest nou intent de superar... aquest intent nou de superació de la societat burgesa en tots els àmbits que suposava la revolució d'octubre. No m'enrotllo més, això és la introducció perquè la nostra companya, Marina, ens pugui parlar del constructivisme.
Bé, pues, començarem parlant efectivament del constructivisme. Va ser-hi un moviment artístic i arquitectònic que va sorgir a Rússia en el 1914 i es va fer especialment present després de la Revolució d'Octubre. És un terme d'ús freqüent avui en l'art modern, que separa l'art pur de l'art usado, com instrument per propòsits socials, és a dir, per la construcció del sistema socialista. El término construction art, arte de construcción, va ser utilitzat per primer cop en forma despectiva per Casimir Malevich, per descriure el treball d'Alexandre Rodzenko en el 1917. El constructivisme apareix per primera vegada com un terme positiu en Manifiesto Realista de Naum Gabo en 1920 i Alexis Gant utilitzó la paraula com el títol del seu llibre Constructivisme imprès en el 1922.
Charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace.
Bueno, abans de res m'estaven dient que ho havia de fer amb calma, perquè per mi és la primera vegada que estic parlant per un micro i, clar, vosaltres esteu acostumats a un ritme del José Luis a l'hora de fer el programa i no em trobo amb la mateixa manera, no? Bueno, una vegada heu demanat i demanat aquestes disculpes, potser continuem. Mira, el constructivisme, que va ser el títol del llibre imprès en el 1922, constructivisme, el seu treball, mentre que l'abstracció geomètrica es va deber en part al suprematisme de Casimir Malevich. La base de la seva ensenyança per al nou moviment va estar posada pel Comissariado del Pueblo para la Educación i del Gobierno de Bolchevique a càrrec del Ministeri de Cultura i Educació, dirigit per Anatoli Lunacharsky, que va suprimir la vella Acadèmia de Petrogrado de Belles Artes i l'Escola de Moscou de Pintura, Escultura i Arquitectura en el 1918. L'oficina artística del Comissariado funcionó durant la Guerra Civil Russa, principalment dirigida per futuristes, que va publicar el diari Arte de la Comuna. El centre del constructivisme en Moscou residia en un lugar que es deia Uptemas, que és l'escola per a l'arte i el disseny, establecida en el 1919. Gabó va assenyalar més endavant que l'ensenyança en l'escola va estar orientada més amb la discussió política i ideològica que amb la creació artística.
Lady sings the blues. She tells her side nothing to hide. Now the world. Just what her blues is all about.
El constructivisme va ser aquesta.
The blues ain't nothing but a pain in your heart. When you get a bad start, you and your man have to part. Sit around and cry, and I know I won't die because.
N'hi ha un representant d'aquest moviment molt important, es deia Tatlin, que va ser un arquitecte, bueno, de fet va ser un artista que amb la seva persona refundia diferents modalitats de l'art i va fer. No, espera un moment, que m'he quedat jo aquí encallada. La obra canònica del constructivisme va ser la proposta de Tatlin per al monument a la Tercera Internacional, el 1919, que combinava una estètica de màquina amb components dinàmics que celebraven la tecnologia com els reflectors i les pantalles de projecció. Gabor va criticar públicament aquest disseny del Tatlin, dient: o se creen cases i puentes funcionals o el puro arte por el arte, però no ambos. Això va portar a una discussió important dins del grup de Moscou el 1920, quan el manifiesto realista de Gabor i Prenes afirmó l'existència d'un nucli espiritual per al moviment. Això es va oposar a la versió del constructivisme adaptable i utilitària que sostenien Tatlin i Rodenko. L'obra de Tatlin va estar immediatament ensalçada per artistes en Alemanya com una revolució en l'art. N'hi ha una foto del 1920 que mostra a George Grosz i John Herfel mantenint una pancarta que dient: "El arte está muerto. Larga vida al arte de la màquina de Tatlin". Mentrestant que els dissenys per la torre es publicàvem amb la revista de Bruno Tal, que es deia, bueno, un nom així, no, així no, es deia Frunch.
You know that I love you, and what love endures, all my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter.
Aviam, torno a demanar disculpes perquè amb aquest programa, que sóc tan novata, potser algunes incidències tecnològiques que no és el que voldria, però bueno, us asseguro que m'estic esforçant i estic força bé de contemplar la possibilitat de que l'art pot haver estat amb una idea d'apropar-lo més al poble i fer-lo més a la part amb la realitat de la gent, de la gent del dia a dia, no dels poderosos.
Bueno, jo crec que ho estàs fent bé, dona.
Bé, només acabar de dir, per al tema del constructivisme, algun dels artistes associats de més renombre o que tenen una importància més capital va ser el Naum Gabo, per exemple, que del 1890. Un altre va ser el Lícit, també del 1890. N'hi ha un munt d'ells, però aquests són els més representatius, els que van tindre una producció realment més a prop d'aquesta idea marxista, no? Alexander Rodenko, que ja ho hem nombrat abans, del 1991, aquest home va visquer fins al 1956. I tenim un que encara està viu, l'Enrique Tàbara, aquest home encara està. I també un altre destacat, com no, el Vladimir Tatlin, va néixer el 1885 i va estar fins al 1953. Bé, d'aquí dono pas al José Luis que faci les paraules que tingui de dir abans de poder continuar.
Bé, doncs això, que crec que el tema del constructivisme ja d'alguna forma estava pressuposant el debat que es donaria al llarg de tot aquest nou intent de construcció d'un nou art oposat al burgès, que era el tema de art per art o art utilitari o que utilitari des del punt de vista tecnològic, que ensalcés el desenvolupament de les forces productives, o art utilitari des del punt de vista propagandístic, que ensalcés o enlairés les consecucions de la nova societat que estava intentant construir l'estat soviètic. La crítica que li va fer el Gabo, no?, en aquest manifest, com li deia, manifest realista, no?, es deia, em sembla?
Sí, manifest realista.
Doncs deia això, que o es fan ponts i muntatges artístics ensalçant el desenvolupament de la tecnologia, que era una cosa que els futuristes italians ja feien en el seu moment, o bé es feia art per art, no? Jo crec que és un dels punts importants que va tenir tot el debat sobre el nou art socialista. No sé si estàs d'acord en això.
Sí, és bastant així, és bastant d'aquesta manera. Sí, podríem dir que sí.
Bueno, doncs anem amb una pausa musical, posem una cançoneta i continuem a l'Onda Libre i després ja entrarem en el tema del Prolet Cult, no? El Prolet Cult.
Ah, això mateix, el Prolet Cult.
Bé, doncs, recordeu que teniu... No, digues, digues.
No, està bé, està bé. Això de la pausa musical així em dona temps per agafar forces per continuar. Perquè això d'estar davant d'un micro és més... Té la seva cosa, eh? Us ho puc dir.
Doncs això, anem amb la pausa musical i recordeu-vos que teniu un número de telèfon 933-17-73-66 per poder dir la vostra i tocar i opinar sobre el que aquí s'està parlant o treure un altre tema, evidentment. No estem acotats a només parlar d'això de l'art, que no s'espanti ningú perquè digui jo no trucaré perquè és que no sé bé què dir de l'art. Nosaltres tampoc en som experts. Bueno, la Marina n'és experta perquè és historiadora de l'art, però jo, per exemple, no. O sigui que si algú vol trucar i dir qualsevol altra cosa que tingui a veure amb un altre tema, aquesta és una ràdio lliure i participativa i pot fer-ho. No m'enrotllo més, anem amb la pausa musical.
Una cosa...
Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.espaialliberat.blogspot.com. Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondalibre1917@yahoo.es. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go.
She's got a bed. She feels so sad.
wants the world to know just what her blues is all about. Side, nothing to hide. Now the world will know just what her blues is all about.
Bé, doncs anem amb el tema del Prolet Cool, que realment cronològicament, jo he dit abans que havia sigut abans que el constructivisme, però bueno, diguem que el constructivisme va ser una teoria que era una de les més que hi havia dins del món intel·lectual prerevolucionari, dins dels artistes, però realment com una concepció lligada des del principi als plantejaments polítics revolucionaris del marxisme, tenim el Prolet Cool, molt abans que el constructivisme, que, diguem-ho així, va trobar una sinergia en el moment revolucionari i es va desenvolupar a partir d'ell. Però el Prolet Cool és un intent conscient per part d'artistes compromesos amb la causa marxista de crear un nou art proletari. I es dona del 1917 al 1925. I ara la Marina ens parlarà de les seves principals característiques i una mica la història d'aquest moviment artístic revolucionari.
Aquest moviment en rus vol dir cultura del proletariado.
Perdó que t'interrompi, no m'havies dit que no m'ho volies fer en castellà. Ja, jo ho dic simplement perquè és una mica des del francès. Com a trobo és més còmode, vull dir que el programa no obliga a parlar en català únicament.
Vale. Pues es un movimiento activo en la Unión Soviética de 1917 al 25, tal como dice José, que quería fundar las vías de un arte proletario y con unas alejado de toda influencia burguesa. Su principal teórico fue Alexander Bogdanov, que vive la Prolet Cool como la tercera parte de la Trinidad del socialismo revolucionario. Los sindicatos
a la vez que los sindicatos
estaban ocupados en los intereses económicos del proletariado y que el Partido Comunista defendía también los intereses políticos, la Prolet Cool estaría haciendo, queriendo alargar o queriendo ir hacia la cultura y la espiritualidad.
O sea, digamos que cuando dice la Trinidad es sindicats en lo econòmic, partit en lo polític i el Prolet Cool en l'art i la espiritualitat, no?
Sí. También hay otras personalidades importantes a tener en cuenta en este movimiento. Es Anatoly Lunacharsky y Alexei Gastev. Y también Fedor Kalinin, en fin, Mikhail Gerasimov. Las artes plásticas fueron inicialmente influenciadas, eso sí, por el constructivismo. La literatura y la música estuvieron influenciadas por el futurismo y en su referencia a Lenin de la cultura del proletariado.
Thank you. treats me all so mean. Love man, he don't love me. Treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen.
Bueno, me he quedado diciendo que Lenin, en su artículo de la cultura proletaria, decía que el arte experimental él lo desaprobaba. León Trotsky, Trotsky y Bronsky se iban también en contra del movimiento de la cultura proletaria y lo calificaban de contradictorio y antiético con las posiciones marxistas y el arte de las ciencias burguesas. Trotsky y Bronsky sostenían que el proletariado debía tener el interés de reunir técnicas artísticas y científicas de la burguesía porque ellas son universales. Más Trotsky afirma que sería imposible que el proletariado desarrollara sus propias propuestas artísticas, y cuando llegara el momento que el proletariado atraería hacia él a su misión histórica de hacer caer la burguesía internacional, ella cesaría entonces de existir en tanto como clase social.
Love is like a faucet, it turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone.
Bé, aquest l'article, aquest del Prolet Cool, doncs parlava d'aquest intent de crear un art proletari, diguem així, sense cap mena de referència als avenços que s'havien fet des del punt de vista de l'etapa burgesa, del desenvolupament tècnic, artístic, etc, etc. I aquesta era la crítica principal que trobo que li feien els dos teòrics en aquell moment de l'art des del punt de vista marxista, que eren el Trotsky i el Boronsky. És que sembla que es deia Trotsky-Boronsky, no, era el Trotsky i el Boronsky. És un nom tots russos, és una mica difícil, jo ho entenc. Però bueno, que jo crec, comentant una mica, que evidentment ella ens ho podrà desenvolupar una mica més si vol, que és el tema de dir això, que en el marxisme mai s'ha dit que la diferència entre el capitalisme i el socialisme sigui radical, sinó sempre s'ha parlat d'un període de transició en el qual el socialisme es desenvolupa a partir dels avenços del punt on ho ha deixat el capitalisme i el punt on el capitalisme ja és decadent. Però, clar, sempre hi ha un intent, i això és una cosa que és una errada que han compartit tant marxistes com anarquistes, de pensar que hi ha un moment de destrucció revolucionària del capitalisme i de construcció sobre les cendres d'una cosa autèntica i plenament nova. Jo crec que això és la diferència exactament entre el marxisme i l'anarquisme. Pels marxistes diem que hem d'aprofitar lo millor del desenvolupament capitalista per aplicar-ho per l'home en el socialisme, i que ha de mediar una etapa de transició que és la dictadura del proletariat. Jo crec que el Prolet Cool estava tinguent una mena de subjectivisme idealista, un voluntarisme en l'art, que, bueno, evidentment va ser equivocat. Jo no sé si volies afegir alguna cosa respecte a això, Marina.
Pues quasi diria que no, perquè em trobo parlant d'un tema d'art, però amb una connotació això, marxista, que no l'havia contemplat mai, i llavors aquestes paraules del José Luis són una postura conseqüent amb el seu programa, però no he de fer així res més. Ara, si us sembla, podem continuar parlant del realisme socialista.
Bé, doncs farem la pauseta musical i començarem a parlar d'això, del realisme socialista. Un altre cop agrair la Marina que hagi vingut aquí i que ens dediqui el seu temps i les dificultats que pot tenir, doncs, això, a l'hora de, per exemple, ara estàvem traduint directament un article del francès, no?, i amb el que té això d'afegit i de dificultat.
Bé, no és res, jo sóc la que demano disculpes per no poder fer un programa així, de línia seguida, eh?
Bueno. Bé, doncs això, pauseta musical i continuem el programa Onda Libre quan són la 1:02.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Didn't know what time time it was. Then I met you. Oh, what a lovely time it was. And sublime it was too. I didn't know what day it was. You held my hand, warm like the month of May it was. And I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand.
Bé, som-hi, seguim. Ara parlarem de... Jo crec que l'estil artístic dins de l'intent de construcció del socialisme que van suposar les democràcies populars al segle XX, més conegut i que més ha transcendit, i evidentment el que més crítiques ha rebut, que és el realisme socialista. El que passa és que els imbècils no tenen un altre nom, que els agrada catalogar immediatament el marxisme com una cosa completament superada, caduca, que ja va tenir la seva experiència i que va tot sortir malament, que el marxisme és estalinisme, bueno, les típiques crítiques absurdes i superficials i bastant demagògiques, per què no dir-ho, evidentment tenen en expressions i desviacions tan criticables com és aquesta del realisme socialista, doncs un terreny abonat. El realisme socialista va ser l'intent per part de l'estat estalinista d'aconseguir un art acadèmic oficial del règim. I amb això jo crec que poca cosa més. O sigui, ja està explicat tot dels problemes i les crítiques que se li poden fer al realisme socialista. Si us sembla, anem amb la Marina a parlar de les principals característiques d'aquest estil artístic que es pretenia que sigués també revolucionari i adequat a la nova societat socialista que s'estava construint.
Bé, jo amb aquesta introducció tan vehement del José Luis, bueno, ahí està a l'altura de la circumstància. Bé, parlem del realisme socialista. És una corrent estètica, el seu propòsit és portar a terme els ideals del comunisme, això és un fet molt important, al terreny de l'art. És a dir, aquesta corrent volia portar això, tots els ideals del comunisme al terreny de l'art. Fou la tendència artística predominant durant la gran part de la història de la Unió Soviètica, particularment durant el govern de Iósif Stalin, amb la República Popular Xina i, en general, amb la majoria dels països socialistes. Les característiques del realisme socialista tenen les seves arrels amb el neoclassicisme i les tradicions realistes de la literatura russa del segle XIX, que descriveix la vida simple del poble, de la qual és un exponent l'obra de Máximo Gorki. Manté que el veritable art és el que descriveix i exalta la lluita del proletariat vers el progrés socialista. A l'Estatut de la Unió d'Escriptors Soviètics del 1934, mantenia, deia, que el realisme socialista era el mètode bàsic de la literatura i que la crítica literària i la crítica literària soviètiques. Com deien, que l'Estatut de la Unió d'Escriptors, torno a repetir per agafar el fil, que dèiem que l'Estatut de la Unió d'Escriptors Soviètics de 1934 mantenia que el realisme socialista era el mètode bàsic de la literatura i de la crítica literària soviètica. A més, exigia de l'escriptor veracitat i una representació concreta de la realitat amb el seu desenvolupament revolucionari. La concreció i la veracitat històrica de la representació artística de la realitat devia estar vinculada amb la tarea de transformació ideològica i educacional dels treballadors amb l'esperit del socialisme. El seu objectiu era exaltar el treballador comú, sigui industrial o agrícola, al presentar la seva vida de treball i creació com una cosa admirable. En altres paraules, el seu objectiu era educar el poble amb les mires i significat del socialisme. La meta final va ser crear Lenin. Lenin va dir, va anomenar com un tipus de ser humà completament nou. Va titular El nuevo hombre soviético. Stalin va descriure els executors del realisme socialista com va donar una denominació molt, molt original i que volia donar-li una connotació forta, com era que els hi va dir els los ingenieros de l'alma, és a dir, els executors del realisme socialista, per ell eren los ingenieros de almas. El tèrmin realisme se refereix a la intenció de descriure el treballador com és en realitat, portant les seves eines. El proletariado està en el centre de los ideales comunistes i, per tant, la seva vida és matèria digna d'estudi. Com això, el realisme socialista s'allunya, es distància de l'art aristocràtic produït sota els tsars durant els segles anteriors, però s'embranca amb la tendència decimonònica de representar la vida social del poble comú.
We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road.
Els pintors representen els camperols contents i musculosos, treballadors de fàbriques i granges col·lectives, maquinària, i durant l'estalinisme també es produïen numerosos retrats històrics i heroiques de Stalin. Els paisatges industrials i agrícoles que exhibien els logros de l'economia soviètica eren temes molt recurrents, molt comuns. S'esperava que els novel·listes escrivissin històries en consonància amb la doctrina marxisme del materialisme dialèctic. Els compositors de música, totes les arts estaven influenciades per aquest realisme. Els compositors de música devien crear una música vívida que reflectés la vida i la lluita del proletariat.
You'd never know it, but buddy, bé, doncs el realisme socialista, doncs això, volia ser una teoria de l'art que abarqués doncs totes les manifestacions artístiques, des de la música fins a la pintura, i són molt coneguts els seus retrats, sempre surten els treballadors així. Bueno, realment jo crec que l'aspecte més pop, més kitsch d'aquesta representació del realisme socialista són els la propaganda, els pòsters de propaganda dels xinesos, els que feien els xinesos amb les seves representacions del Mao, aquells camperols somrients, amb una bona salut, fornits, que sempre estaven recol·lectant unes collites abundoses, i no, realment allò era una situació molt idíl·lica, sempre la que estaven representant. I evidentment els dirigents estaven reproduïts d'una forma, diguem-ho així, d'un culte que tenia a veure amb la personalitat, un culte a la personalitat, i això es reflectia també en l'art, en tota mena de composicions on hi apareixia el líder comunista, amb nens inaugurant centrals tèrmiques, seguit per les masses, pel poble, milers de representacions de l'Stalin, del Mao Zedong, de l'emberoxa, vull dir, de qualsevol mena de líder, ja era una cosa que ja era, com si diguéssim, propi o característic de les democràcies populars. Bé, doncs això, aquesta és la manifestació més coneguda, la que més ha transcendit després de l'art, de l'intent de construir un nou art proletari oposat al burgès. Però que, bueno, ja ho deia aquí l'article, ja ho he dit, t'ha explicat també bé la Marina, que en realitat les seves arrels estaven en l'art decimonònic de representar els costums i la vida comuna del poble. Anem amb... Ui, Déu meu, si són ja i 20. Doncs tenim que anar directament a explicar l'últim punt, no?, que és el teatre èpic del Bertolt Brecht, que va ser totalment crític amb aquest realisme socialista i és, diguem, l'intent de crear un nou art, però des d'unes concepcions occidentals, és a dir, que tinguin a veure amb les concepcions més vanguardistes des del punt de vista occidental, però descobrint l'alienació que hi havia en aquestes pròpies arts, intentant crear, doncs, l'art nou d'una forma dialèctica respecte als avenços de l'art burgès a l'Occident.
Bé, el teatre èpic, també conegut com el teatre de l'alienació o teatre de política, és un estil de teatre que va sorgir a principis del segle XX i està directament relacionat amb el director alemany Bertolt Brecht. Molts dels conceptes relacionats amb el teatre èpic havien existit durant anys, inclús segles. Brecht els va unificar, desenvolupant i popularitzant el seu estil. Més tard, Brecht preferiria, li agradava més el termino de teatro dialéctico per donar-li rellevància als elements de l'argumentació i de la discussió. Amb el teatre èpic s'assumeix que el propòsit de l'obra, més que l'entreteniment o analitzar la realitat, era representar idees i convidar el públic a fer anàlisis sobre elles. Els personatges no devien imitar les persones reals, sinó representar els costats oposats d'un argumento, de arquetipos o estereotipos. El públic devia estar sempre conscient de que estava veient una obra de teatre i també havia d'estar amb una distància emocional de l'acció. Això era un punt molt important. Brecht va descriure aquest ideal com efecto de extrañamiento o alienació. És el contrari de la suspensió de la incredulitat. En general, fou una reacció contra d'altres formes, d'altres estils de populars de teatre, en particular contra el drama realista, amb el seu pionero que va ser Konstantin Stanislavski. Com Stanislavski, Brecht no li agradava l'espectacle buit, els arguments manipulatius i l'elevada emoció del melodrama. Però el lloc on Stanislavski va li va espera un moment, haig de va intentar copiar el comportament humà real a través de les tècniques d'actuació per submergir-se al públic amb el món de l'obra. Brecht va buscar una altra manera d'escapisme, al centrar-se al teatre èpic, on lo político y lo social es produeix un alejamiento de les teories radicals d'Antonin Artaud. Volia buscar afectar el públic amb un nivell absolutament irracional. A part d'això, Brecht introdueix la tècnica del distanciamiento. També es contraposa al teatre aristotèlic, vull dir, es posa en contra del teatre aristotèlic, amb el que l'espectador devia identificar-se amb el personatge, fer catarsis amb el personatge. Les tècniques que tenia aquest teatre eren tècniques de producció comuns amb el teatre èpic i la inclusió de, tenia inclusió d'escenaris irreals per la seva simplificació, amb anuncis o cartells que irrompen i resumen l'acció, i música que entra, de manera irònica, en conflicte amb l'efecte emocional esperado. Brecht feia servir la comèdia per distanciar el seu públic dels fets emocionals o seriosos i es va veure molt influenciat per els musicals i els intèrprets de fèria, per lo que posava, incorporava música i cançons amb les seves obres. L'actuació, el teatre èpic, necessitava que els actors interpretessin els seus personatges de manera convincent, sense, per al contrari, convencer ni o sigui, havien de representar-ho, però sin, per la contra, convèncer ni a l'audiència ni a ells mateixos de que són en realitat els personatges que interpreten. Els actors sovint interpel·laven directament al públic sense estar interpretant els seus personatges, que això es deia romper la quarta paret, i interpretaven múltiples papers. Brecht pensava que era molt important que les opcions dels personatges foren evidents, intentó desenvolupar un estil d'actuació amb el qual era evident que els personatges ells mateixos podien triar una opció en comptes d'una altra. Per exemple, un personatge podia dir: podria haver-me quedado en casa, però en su lugar fui de compras, per exemple, no? Un un estil acunyat per Brecht és el gestus, una actitud física o un gesto que representa tota l'obra i que defineix clarament l'actitud del personatge independentment del text. Brecht es va basar en el teatre xinès i es va donar compte que l'actor Mei Lanfang, es deia, va interpretar una escena que requeria que el seu personatge estigués assustat tan sol posant un mechón del seu cabell a la seva boca, i tot el món amb l'audència es va donar compte que el personatge estava molt assustat, molt esverat, encara que l'actor va estar completament calmat durant tota l'obra. Com un gestus que clarament definia l'actitud del personatge, l'actor se distanciava, es posava en distància de l'obra i per tant evitava qualsevol emocionalitat excessiva.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing.
Bé, doncs amb el teatre èpic del Bertolt Brecht i les seves tècniques de producció, aquests gestos m'ha agradat, ho he trobat molt interessant, això d'un actor que està interpretant una cosa i no vol donar-hi una emotivitat melodramàtica i simplement amb un gest aconsegueix una altra càrrega dramàtica, doncs ha sigut bastant interessant. Bé, doncs s'està tirant el temps a sobre, hem de fer l'agenda molt ràpidament i hem de començar-la, però ja sí, volem dir tot el que passarà aquesta setmana.
Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda.
Bé, i entre les coses que tenim aquesta setmana, tenim una avui mateix, diumenge 15 de febrer, a partir de 4:45, al punt d'interacció de Collserola. Això és, sembla que deu ser... Sí, el punt d'interacció de Collserola és Can Masdeu. Hi ha una xerrada, es diu Bolívia, Equador i Venezuela, tres processos revolucionaris des de les urnes, i comptarà amb la col·laboració de la Mònica Vargas, investigadora en l'Observatori del Deute en la Globalització, en Dimitri Ceballos, del diari digital Libre Red, i del José María Osta, membre de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, de Solidaritat amb el Poble de Venezuela, i Cristian Cepeda, periodista de l'Espai d'Estudi i Reflexió sobre els canvis recents del continent Latinoamèrica 21. Això és a Can Masdeu. Com us ho podeu acostar? Com us podeu acostar? Doncs o bé amb la línia 3 del metro i us baixeu a... Em sembla que Canyelles, i allà és caminant. I si no... Bé, jo crec que tothom que li diguin Can Masdeu li està sonant, no li té que sonar. És estar allà per Collserola. Està una mica ficat endins al barri de Canyelles. Això és a 4:45 fins a les 7 de la tarda. I avui mateix també hi ha un cinefòrum a l'Ateneu Rebel, que està al carrer Font Honrada 32-34, metro Poble Sec, plaça Espanya, això està a prop de la plaça Espanya, el Poble Sec. Hi ha un cinefòrum que la pel·lícula es projectarà, la pel·lícula La Quarta Guerra Mundial, que és un documental del Rick Rowley i que presenta el Robert González, sociòleg, politòleg i militant de revolta global esquerra anticapitalista. Això comença exactament, a veure si ho veiem... Vaja, ai, quina hora comença això, home? Suposo que cap a 5:45. Ara no ho veurem com comença. Espera un moment, que ho mirarem. Companys de revolta, és dificilet trobar exactament a quina hora comencen les sessions, a les 6 de la tarda. Ho teniu que posar una mica més explicitadet. Això és un consell amistós que li donem des de la ràdio, per si ens està escoltant algú de revolta, doncs que ho sàpiga. Que poseu que una mica més gran, que comencen a les 6 de la tarda. Doncs això, a les 6 de la tarda, a l'Ateneu Rebel, carrer Font Honrada. I el dilluns 16 de febrer hi ha una concentració que diu contra la telefonia mòbil, davant on es celebra el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil a la plaça Espanya, a Barcelona, torres venecianes a partir de 4:00 i la trobada general a partir de 5:45. Diu, mòbil, nens, no, per la seva salut, el telèfon mòbil abans dels 12 anys, de cap manera. Bueno, és aquest intent consumista que hi ha per part de les companyies de telefonia mòbil, de que ja els nens des dels 12 anys estiguin consumint un producte que encara no està molt clar si és perniciós per la salut o no. Tot allò que es diuen de les antenes, el càncer i... Bueno, tot allò. Que la veritat és per prendre-hi atenció. Doncs això serà el demà, dilluns 16 de febrer, davant on es celebra el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil a la plaça Espanya, i s'ha quedat a les Torres Venecianes a partir de 4:00 i la trobada general a 5:45. I pel dissabte 21 de febrer hi ha un acte sobre la Rosa Luxemburg en el 90 aniversari del seu assassinat a l'Ateneu Rebel, també un altre cop, al carrer Font Honrada 32-34, el dissabte 21 de febrer, a partir de 7:00 de la tarda, i comptarà amb la presència de la Mariona Ferrer, professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, i també un concert amb la Joana Serrat, que és la cantautora, i un pica-pica després. O sigui que té molt bona pinta, no només pel tema, sinó per la xerinola que hi haurà després. I bé, amb això ja donem per finalitzada la nostra agenda amb l'acte aquest pel pròxim dissabte 21 de febrer de la Rosa Luxemburg. Però no ens volem anar sense acomiadar-nos de la nostra companya avui, que és la Marina Amigo. Bueno, dius que molt nerviosa, però bé, no? També t'has sentit còmode alhora, o no?
Bé, espero que... No m'hi sento, eh?
No, jo et sento. Sí, que estem a l'aire, estem a l'aire.
Vale, vale. Dic que, bueno, moltes gràcies a vosaltres, espero que hagi pogut ser útil, i bé, fins quan torneu a necessitar de la meva col·laboració. gràcies a tots i a tots, i com sento jo que diu el José Luis, salut per tots.
Doncs això, salut i fins la setmana que ve a tots i a totes, que tingueu molt bona setmana, i a veure, la pregunta seria, a veure què feu aquesta setmana pel comunisme.